hemos pensado, nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el
Según un estudio realizado por el Programa Europeo de Biomonitorización Humana, en el que han participado más de 116 entidades y más de 13.000 personas, los europeos tenemos en nuestro torrente sanguíneo una alta presencia de tóxicos. Para conocer mejor los detalles de este estudio, hablamos con Rosé Badía, coordinadora de RSRO en las Islas Baleares. Bienvenida, Rosé, ¿qué tal?
Hola, buen día, muchas gracias.
Lo primero que querríamos preguntar es cómo se ha llevado a cabo este estudio.
Bueno, això és un estudi que durant 5 anys ha involucrat a 116 agències governamentals, de laboratoris i diferents universitats, i que bàsicament el que han fet és analitzar la presència de 18 substàncies químiques, de les que coneixem que són més problemàtiques per la salut humana, de 28 països d'Europa, no? Com deies, unes 13.000 persones, no? I el que s'ha fet, doncs, és identificar algunes d'aquestes substàncies que se sap ja per diferents estudis que també durant molts anys han anat analitzant, crec que són més de 170 articles, no?, científics que han anat analitzant quin és l'impacte d'aquestes substàncies en la salut humana.
Se ha estudiado tanto la orina como muestras de sangre, ¿verdad?
Exacte, sí. I el que s'ha mirat és una mica quin és l'efecte, no?, d'aquestes substàncies en diferents aspectes del cos humà i del metabolisme, no? També s'ha analitzat quin és l'efecte sumatori d'aquestes substàncies, perquè moltes vegades el que manca també és la consciència de que això és un problema que, com es diu en termes científics, no, acaba fent un còctel químic, un còctel tòxic, no? Perquè no és només l'efecte de cada una de les substàncies de forma aïllada, sinó què passa quan aquestes substàncies entren en contacte dins del propi cos, no?
Claro, porque uno puede hacer de potenciador de otro, ¿no?, a su vez.
Exacte, sí. Sí, a més a més són substàncies que moltes vegades tenen efectes disruptors endocrins, que això vol dir que d'alguna manera fan com que distorsionen el sistema del metabolisme de les pròpies hormones, no?, de com funciona el nostre sistema normalment, i per exemple ocupen el lloc de determinades hormones en el nostre cos i generen determinats problemes com poden ser càncers hormonodependents, obesitat, diabetis, problemes de salut reproductiva, d'infertilitat, problemes també en el desenvolupament del fetus, en el creixement i desenvolupament també neuronal, una sèrie de problemes que són, al final, problemes de salut pública i que tenen molts impactes a llarg termini també.
Uh-huh. Después de haber dicho esta larga lista, seguro que más de uno de nuestros oyentes se sorprende y dirá, bueno, pero ¿cómo puede haber llegado a mi interior, a mi cuerpo, estos tóxicos?
Clar, no sé si recordeu una campanya que vàrem fer fa un parell d'anys que precisament analitzàvem la presència de...
En aquest cas,
de plàstics en el cos, no? I vam agafar mostres d'orina de persones conegudes de Catalunya, de Balears, i també ho vam fer a nivell europeu amb la replicació de la campanya a altres països. És un problema generalitzat. En aquest estudi també es demostra, no? Hi ha 13.000 persones que han participat de l'estudi i totes i cadascun d'elles tenen almenys aquestes 18 substàncies que s'han analitzat.
Almenys?
Sí, almenys, sí. Perquè clar, no analitzem totes les substàncies que hi ha, sinó les que sabem que són problemàtiques o coneixem fins al moment. I com han arribat fins al nostre cos? Doncs és perquè és un problema d'origen ja. De quan es fabriquen els productes, no hi ha una normativa clara que prohibeixi l'utilització de determinats productes. Això és una de les coses que es posa en evidència en aquest estudi, no? La manca de dades, per exemple, sobre quines són els ingredients, quins són els additius del plàstic, per exemple, en aquest cas, que fan servir els productors d'envasos de productes, però també els fabricants de joguines, els fabricants de aparells electrònics o de mobiliari, no?, que envolten el nostre entorn i que acaben contenint alguns d'aquests productes que són potencialment tòxics per la nostra salut. Uh-huh. I per una banda, hi ha un problema a l'hora de fabricar això, no?, una manca de transparència en quins són aquests ingredients que s'utilitzen en la fabricació d'aquests elements, i després també hi ha una manca de, diríem, de regulació de la normativa, i és també un dels focus que posa aquest estudi. Ara mateix, per exemple, a nivell europeu estem en un moment molt important perquè estem en un moment en què s'ha de renovar la normativa REACH, que es diu, que és com el reglament que regula la presència de tòxics en el nostre entorn quotidià, no? En les substàncies que formen part del nostre entorn quotidià. I la Unió Europea, en aquest sentit, està rebaixant els seus llindars, està rebaixant els seus objectius, no? Es planteja, doncs, que només prohibirien un 50% de les substàncies que estan ara mateix en el mercat, però com a màxim, i com a mínim un 1%, no? Uh-huh. Llavors, els mateixos objectius que es marca la Unió Europea són molt preocupants, perquè realment és un problema molt complex que no s'està abordant amb la complexitat que toca.
Imagino que intentando buscar una causa a esta decisión de la Unión Europea es que son materiales que se utilizan para crear un gran número de productos y, claro, si los cancelaran, esos productos no llegarían al mercado.
Bé, és una qüestió de regulació. I al final, també aquest estudi posa el focus en els costos econòmics, no? I crec que parla, si no vaig malament, de que a lo millor de cara a la indústria hi ha un problema, evidentment, de que això suposaria un cost, que s'ha més o menys valorat en, posa-li, crec que parla d'un rang entre 0,9 i 2,7 milions d'euros, el que podria suposar per la indústria fer aquest canvi, invertir, diríem, en evitar l'ús d'aquestes substàncies, però també el mateix estudi posa el focus en què costa a nivell, per exemple, de salut pública, durant els pròxims 30 anys, cobrir totes les malalties i totes les implicacions que això té, no? I estem parlant de l'ordre de més de 30 milions d'euros, que realment ens costa tots els impactes que genera això sobre la nostra salut, només, diríem, econòmics, no? No posem aquí altres valors que també que considerem que són importants. Llavors, en termes econòmics, fins i tot en termes econòmics, és més eficient i és més barat actuar des de la lògica de la prevenció, intentant evitar la incorporació d'aquests productes en el nostre entorn, no? Uh-huh. El que passa és que, bueno, implica canvis que s'han de fer.
Claro, y como se suele decir, poderosos caballeros don dinero, ¿no?
Sí, exacte, i a vegades és això, els canvis, doncs, no estan obligats, no? Per una normativa sembla que les empreses no se senten apel·lades en això. I des de Reserva que volem també apel·lar en aquesta responsabilitat compartida. Nosaltres estem fent seguiment de la normativa europea i estem darrere, doncs, per exemple, del Buró Europeu de Medi Ambient, que estan fent pressió perquè aquests objectius estiguin dins la normativa REACH. Però també cal que les empreses siguin conscients de que els productes que posen al mercat acaben formant part del nostre entorn quotidià i que un sofà, un cable, una jugueta, una estora, tots aquests materials haurien de ser realment sants i innocus per la nostra salut, i ara mateix no és així. I els envasos alimentaris, per exemple, estem en el mateix. No podem estar, per exemple, ens està passant també amb la indústria una altra qüestió, no? I és que la Unió Europea, per exemple, està prohibint el bisfenol A, però llavors la indústria posa en el mercat el bisfenol F, que té els mateixos efectes, que no està prohibit, però que sabem que té els mateixos efectes. Llavors, aquí tampoc no podem jugar en aquest joc de, bueno, aquest està prohibit, doncs mira, canviem una petita part d'aquest component i el tornem a posar en el mercat. No, perquè sabem que l'impacte sobre la salut és el mateix. I aquí hi ha d'haver una part d'ètica també de la pròpia indústria, no?
I de què manera podemos intentar reducir esta ingesta, obviamente, involuntària d'estos componentes tòxicos?
Clar, des del punt de vista de les persones consumidores estem bastant desemparades, perquè no podem anar llegint les etiquetes de molts productes que, entre altres qüestions, moltes vegades no estan ni etiquetats, no? S'han hagut, per exemple, productes menstruals que sabem que ens posem a les parts més íntimes i que no tenen informació sobre els tòxics que contenen. Hi ha una part de manca d'informació que estem exposades, diríem, i que és denunciable, per una banda. Però, per altra banda, també podem partir del principi de precaució, de dir, bueno, si no sé quins productes conté, doncs vaig a intentar utilitzar els productes que sé que són més segurs o que tenen més garanties. Per exemple, en el cas dels envasos, sabem que el vidre és un envàs que fa molts més anys que s'està utilitzant, que és molt més innocu del que fa la migració de components i és més segur en termes de salut que el plàstic, no? Doncs intentar, per exemple, consumir productes de vidre, si pot ser reutilitzable, abans que plàstic. En productes menstruals, com comentava, doncs en lloc d'utilitzar tampons o compreses que sabem que estan fetes majoritàriament de plàstics, optar per productes reutilitzables o de cotó, que sabem que són més sans. Però igualment, a nivell de consumidores podem fer coses, però no és suficient. I per això sempre apel·lem a la responsabilitat de les empreses i també de les institucions i de les administracions. I per tant, també com a persones consumidores, hem de tenir aquest rol més actiu, més de demandar, no?, que aquestes polítiques estiguin a l'ordre del dia i ens protegeixin, perquè al final és una qüestió de salut pública també.
No cabe duda de que hay que tener los ojos bien abiertos. ¿Cómo es lo que hace, entre otras cosas, Recero? Poner la luz de alarma sobre estas noticias, estos estudios. Muchísimas gracias por hacérnoslos llegar e informar a los oyentes de COPE de que tenemos que ir con cuidado. Y bueno, dejamos ese pequeño consejo: cuando utilizamos envases, siempre, si es posible, que sean envases de cristal y no de plástico, para evitar precisamente que acaben llegando a nuestro interior alguna de esas presencia de toxinas que acaban afectando a nuestro metabolismo. Muchísimas gracias, Roser Badia, coordinadora de Reserva a les Illes Balears.
Moltes gràcies, Miguel. I recordar que això és una qüestió que s'ha d'anar treballant a poc a poc, eh? I, per exemple, sí, fa un parell de setmanes amb vosaltres també us vam compartir, no?, un petit avanç que havíem aconseguit també a nivell de normativa estatal, on havíem aconseguit involucrar, diríem, el govern perquè prohibís per llei la presència de bisfenol A i d'estelats en els envasos alimentaris. És a dir, no és una qüestió perduda. Gràcies a que es va fer molta pressió pública en el seu moment, es va aconseguir fa un parell de mesos poder incorporar dins la normativa estatal aquesta prohibició. El que passa és que són canvis que necessiten això, que hi hagi una sensibilitat pública també i molt de picar pedra, molt de picar pedra.
Sí. Moltíssimes gràcies, Roser Badia.
Gràcies a vosaltres.